Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. La primera ministra britànica Theresa May ha avisat a Espanya avui que el seu govern protegirà la sobirania britànica de Gibraltar durant les negociacions sobre la futura relació entre el Regne Unit i la Unió Europea després del Brexit. L'avís arriba el dia en què s'ha concretat un principi d'acord entre Brussel·les i Londres sobre com haurà de ser la seva relació després de la sortida dels britànics. Es tracta de l'esborrany d'una declaració política que s'haurà d'aprovar aquest diumenge en un Consell Europeu extraordinari i que no fa cap referència al problema del penyal. El text hi diu que la futura relació entre la UE i el Regne Unit haurà de ser ambiciosa i profunda a nivell econòmic i de seguretat. Canviem de qüestió. El 61% de la població mundial viu en països on no es respecta la llibertat religiosa, segons l'informe sobre llibertat religiosa al món presentat avui a Madrid i a diverses ciutats del món per ajuda a l'Església necessitada. Demà aquest volum es presenta a Barcelona a les 7 de la tarda a la Basílica de la Sagrada Família i després de 8 a 12 de la nit s'il·luminarà de vermell el temple d'Antoni Gaudí en solidaritat amb els qui pateixen aquesta manca de llibertat, concretament, sobretot, en 38 països del món. En plana política, el ple del Congrés ha tornat a reprovar avui la ministra de Justícia, Dolores Delgado. Aquesta vegada el motiu que al·lega el PP és haver instat l'advocacia de l'Estat a descartar el delicte de rebel·lió en el judici del procés independentista per acusar-los, en canvi, de sedició i malversació. La moció presentada pels populars ha comptat amb el suport també de Ciutadans, UPC i Fòrum Astúries, i també Esquerra i Bildu, que s'han abstingut amb facilitat que tiri endavant, mentre que el PSOE, Podem, el PDeCAT i Compromís hi han votat en contra. I un altre nom propi de l'actualitat és el d'Alfred Bosch, nomenat avui pel president Quim Torra, nou conseller d'Acció Exterior i Relacions Institucionals, en substitució d'Ernest Maragall, que aspirarà a l'alcaldia de Barcelona. La presa de possessió serà demà a les 9 del matí al Saló Sant Jordi. I acabem destacant que la Sagrada Família, també a Barcelona, ha acollit aquesta tarda l'acte de lliurament del primer Premi de Cinema Espiritual de Catalunya, que ha estat per al director Paco Arango, en un acte que ha comptat amb la presència de la consellera de Justícia, Esther Capella. Fins aquí l'actualitat, us deixem amb el programa Plusvàlua.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Déu-nos dona unes bones festes, fum, fum, fum.
El dissabte 1 de desembre, vine a la parròquia de Santa Anna, carrer de Santa Anna 29 de Barcelona, al concert solidari Cantant amb el Sense Sostre. Cantaran Marina Rossell, Manu Guix, Àngel Llàcer, David Caravent i el grup Increscendo. Presenta Ariadna Oltra, una iniciativa de la monja del carrer Vic i Molins. Cantant amb el Sense Sostre, el dissabte 1 de desembre a les 12 del migdia a la parròquia de Santa Anna de Barcelona. Entrades a 10 euros o la voluntat.
La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA.
Ràdio Estel.
Del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, dirigit per Quim Esteban i produït per Mireia del Pozo.
Molt bon vespre. Tornem una setmana més al Plusvalua, al programa d'Economia en Valors, que cada setmana els ofereix el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, a través d'aquesta casa de Ràdio Estel. Avui parlarem d'ètica i moral. Ho farem amb l'Helena Noguera. Ella és professora de la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona, investigadora del grup de recerca en educació moral. A la tertúlia comptarem amb l'Enric López Mila. Ell és economista i president del Rotary Club de Barcelona Sarrià, amb la Mercè Blanco, empresària del sector sanitari, i amb el Miquel Vila d'Espujol, enginyer industrial i patró de l'Acció Solidària contra l'Atur. Comencem, abans però, anem a saludar els controls tècnics, òbviament, al Jordi Carretero i a la producció, la Mireia del Pozo. Aquest programa és una realitat gràcies a l'obra social de la Caixa.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc on algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima social de La Caixa.
Fa uns 15 dies, el passat 8 de novembre, van organitzar aquí a Barcelona l'Associació per la Moral Educativa, per l'Educació Moral, el 44 Congrés Anual sobre Ètica i Moral. I avui hem volgut parlar sobre aquests dos conceptes amb l'Helena Noguera, com dèiem, professora de la Facultat d'Educació de la UB i també investigadora del GREM. Helena, molt bon vespre. Comencem pel principi de tot. Anem a definir què és això d'ètica, què és això de moral, perquè estem a l'any 2018, i són dos conceptes que si fa 44 anys feu aquest congrés, no?, han evolucionat molt, i tal com s'entenen avui en dia, no s'entenien fa 44 anys. I a vegades és difícil definir-los en l'època actual.
Exacte, sí, sí. Evidentment, jo no sóc la persona més experta, no?, per poder definir aquests conceptes i el canvi que ha hagut en aquests 44 anys. I des de l'inici, de fet, des de la humanitat, que ja podríem començar a parlar d'aquests conceptes, sí que podríem dir que quan entenem ètica, doncs parlem de l'ethos, de l'ésser, no? I llavors nosaltres, educativament, perquè penseu que nosaltres del grup de recerca en educació moral sempre tenim l'èmfasi justament en educació, no? Uh-huh. I ens parlem de la construcció d'aquest ésser, no? Per altra banda, quan parlem de moral, de moralis, no? Parlem, doncs, de costums, de moral, quines preguntes i respostes hem de fer, no?, actualment o en el dia a dia en la nostra vida, que siguin, doncs correctes, no? Així és com la moral, parlem més de les pautes. Quan parlem d'ethos, d'ètica, és més què origina i justifica aquestes pautes, no? Evidentment, com deies, en el 2018, doncs, ens hem de replantejar moltes coses, i més, doncs, a la societat actual, amb tants canvis, amb aquesta societat, amb tanta informació, amb crisis econòmiques, amb tantes i tantes coses que evidentment, doncs, ens han de fer plantejar, doncs, molts conceptes, no? Llavors, nosaltres, com des de la pedagogia, des de l'educació, ens hem de plantejar el dia a dia tots aquests conceptes per veure què és com volem educar, no?, en els nostres infants i a totes les persones, de fet, que tenim amb la societat, perquè podem educar en moltes institucions o moltes organitzacions, no?, com els dels nostres tertulians, no? Llavors, aquí el que hem fet en el Congrés era bàsicament plantejar què hi ha actualment a la vida, si ens estem realment plantejant les bones preguntes i les bones respostes per aquesta societat. Ha vingut gent de diferents països explicant-nos, doncs, les seves experiències a nivell de fonamentació teòrica, a nivell d'experiències pràctiques, etcètera, no? Uh-huh. Llavors, el que ens adonem és que realment, si en aquests 44 anys de que s'està fent el Congrés, que es va originar als Estats Units, hem anat, doncs, ampliant molt les diferents perspectives, les diferents persones, els diferents països que estan participant, i això ens ha ajudat molt a veure, de dir, bueno, potser el que estàvem plantejant fa 44 anys, doncs, realment és molt diferent al que hem de plantejar ara, no? I s'han plantejat moltes coses, però, evidentment, hem de continuar l'any vinent amb el 45è i anar avançant, perquè hi ha moltes coses per anar fent el dia a dia, no?
Plantejeu l'ètica i la moral des de l'educació. Ara ho dèiem, estem en una societat canviant, societat líquida, i curiosament, a qui eduqueu ara, eduqueu vosaltres que sou, doncs, professors, els nens d'avui en dia, viuran quan siguin adults en una societat que serà totalment diferent a l'actual. I llavors és també plantejar l'ètica i moral d'aquí 20 anys, no? Que serà segurament diferent a la que és avui en dia. No sé si això us ho heu plantejat, perquè com hi ha tot tan ràpid, d'aquí 10 anys no sabem com serem o què tindrem davant.
Clar, nosaltres, de fet, com a grup de recerca en educació moral, que per cert ens van donar un premi en el Congrés, no?, per la bona feina feta doncs, tots els últims anys que hem estat treballant, el grup, i sobretot els que havien sigut professors meus i els fundadors del grup, i de fet tota la gent que de vegades s'ha anat incorporant i està participant, sempre parlem d'una educació moral, una educació en valors, però que no és formar a les persones actuals només amb els conceptes, amb els valors, no?, que podríem pensar, quins? Doncs solidaritat, justícia, no?, tots aquests. Sinó el que parlem molt és justament del desenvolupament moral de les persones. Com aquestes persones les hem de formar? Doncs les hem de formar unes persones autònomes que sàpiguen dialogar, que tinguin un pensament crític. Tots aquests conceptes, totes aquestes dimensions de la personalitat moral, això ajuda que ara, l'any que ve, d'aquí 10 anys, d'aquí 20, com plantejaves, tinguin aquesta capacitat de poder ser crítics amb la societat, poder transformar el món, ser solidaris, ser justos, o sigui, tots els valors, però a partir de que realment tinguin acomplertes d'alguna manera aquestes dimensions en el seu desenvolupament màxim, no? Per tant, no és que els formem ara per actuar, sinó que els
sinó que
els
perquè formem... es preparin també per evolucionar, diguéssim.
Ah, exactament, no? Clar, quan parlem amb alumnes, perquè clar, de fet, quan parlem d'educació, sí que és veritat que hem de parlar, evidentment, del món escolar, però no m'oblidar el món social, el món de la gent gran, vull dir, l'educació la tenim a tot arreu, i per tant, tots a cada moment hem de poder, doncs, col·laborar amb la societat, no?, construir aquesta societat, i tots podem aportar valors i tal. Ara, i sobretot pensant de cara al futur, no? Però si pensem en els infants, en els joves, hem de pensar que a partir d'allà han de començar a participar en aquesta societat, no? I és un concepte que també el treballen molt des del grup, no? De dir, no seran futurs persones, sinó són presents i estan implicats.
Són nens, però òbviament també tenen una interrelació amb la resta de la població, no?
Ah, exactament. Sí, i han de tenir els mateixos drets i deures que tothom, en principi. No?
Hi ha manca d'ètica i de moral a la societat occidental avui en dia. Després et preguntaré perquè el Congrés Internacional, i dedueixo que cada país també tindrà doncs, components diferents d'ètica i moral, però globalment a la societat occidental s'han perdut aquests valors.
Home, realment tenim molta feina a fer, no? A vegades te n'adones quan dius, clar, portem molts anys parlant d'això, no? I dius, i mires enrere i dius, uf, mira que estem treballant, que estem fent formació de mestres, fent formació de pedagogs, d'educadors socials, de treballadors socials, en el nostre àmbit, no?, més educatiu, social, no? Però, evidentment, després, com veurem després amb els diferents tertulians, des de les diferents professions i organitzacions, doncs també es pot fer molta feina sobre això, no? I penses, tant de temps, de tanta gent que estem posant tant esforç en això, i encara hi ha tantes coses que avui en dia encara van com van, no? Llavors, clar, jo penso això de la manca de valors, manca de moral, sempre n'hi ha i hem de millorar i l'hem de potenciar, no? Realment, el que passa que tampoc no vull ser negativa, jo de per si sóc molt positiva, realista, però positiva, i penso, per sort, ja tenim moltes persones molt maques, amb uns valors que penso que podem compartir, no?, dintre dels drets humans, i hi ha moltes ganes de fer coses, hi ha molta gent molt activa, no? Vull dir que realment... Vull llançar un missatge positiu
i
optimista, malgrat, doncs, evidentment, la descripció que feies de la societat actual.
Una societat on també té molta presència a internet, això també haurà canviat una mica la interrelació, no, ha canviat una mica, no molt, la interrelació entre les persones i també la moral que podem tenir, no? Perquè podem fer coses que abans no es podien fer.
Evidentment, actualment, si haguéssim de definir la societat, no?, com comparàvem amb la de fa uns anys, evidentment hi ha un canvi molt important amb tot el que és la societat de la informació en si, amb tot l'esdeveniment doncs, d'internet i totes les eines, els serveis i tot que això ens pot portar, no?, tant en positiu com en negatiu, de fet. No? De fet, ja vaig fer la meva tesi doctoral ja fa forces anys, però sobre el tema de com podíem treballar tot el tema de l'educació moral, de l'educació en valors, mitjançant el que en aquell moment jo vaig descriure com els projectes telemàtics, que era utilitzar internet, en concret per posar en contacte escoles i organitzacions de diferents països del món per compartir doncs, idees, projectes, doncs, una mica per dialogar, transformar el món per un bé comú. No? O sigui que jo ja en aquell moment, això va ser el 2003 que vaig acabar-lo... No?
Una pionera, perquè el 2003 pràcticament internet estava començant.
Bueno, estava començant, però ja feia moltes coses, molta gent, el Narcís Vives i molta altra gent des de l'Escola Projecte ja van començar a fer molts projectes molt interessants sobre aquesta temàtica i ja posaven en contacte inclús nens d'aquí de Barcelona amb camps de refugiats, del que era l'ex-Iugoslàvia, etcètera, quan es va també començar tot el tema dels Pallassos Sense Fronteres. O sigui, que fa molt temps que, malgrat en aquell moment potser les eines no eren tan adequades, doncs realment es va aprofitar molt la potencialitat de poder posar en contacte doncs, diferents persones que estaven fent el bé amb valors i amb moral, no?, de transformar el món, no? Per tant, el tema d'internet és de fa molt temps doncs, que el tenim, s'ha anat treballant d'una manera millor o pitjor. Evidentment, per exemple, en aquest congrés van sorgir molts temes relacionats amb el ciberbullying, el ciberassetjament, no? Com estan veient en els diferents països, perquè realment venien a parlar sobre aquest tema des de diferents països, i ens comentaven, no?, de dir, tenim internet, una eina que, en principi, educativament, podria tenir moltes possibilitats, però després, a l'hora de la veritat, doncs, també ens trobem amb joves, i parlem en aquest moment de joves, evidentment, tots hi podríem cabre, però que realment utilitzen aquestes eines no pel bé comú, sinó per fer mal, a vegades, amb una persona concreta.
Twitter,
no?
Per exemple, i no parlem només de nens, no? Persones adultes que amenacen de mort, que insulten, que aprofiten, a vegades posant fotografies que no són les seves, o fins i tot posant la seva pròpia fotografia a poder dir a algú el que no li diu a la cara perquè, òbviament, està mal fet.
Exacte, no? Que s'han aprofitat també aquests nous mitjans que tenim per poder, doncs, criticar altres persones, no? Inclús a vegades...
I per fer mal, directament.
Per fer mal, exacte. Sí, una cosa que hauríem de dir, mira, que bé que ens podem comunicar, no? Tenim noves eines per poder-nos comunicar i en comptes d'agafar els beneficis d'això, el que fem és agafem la part dolenta, diguem, si ho podem dir d'aquesta manera, doncs per fer mal a l'altre i, a més, clar, no és un mal a vegades directe de persona a persona i queda entre elles dues persones, sinó que ho estan difonent a tantes i tantes persones, unes més afectades i altres no, no? Per tant, realment és molt trist, no? Com en un món que hauríem d'anar millorant a partir de la comunicació, millorar la possibilitat d'escoltar l'altre, d'interpretar el que ens està dient l'altre, de poder-lo contestar, de poder realment construir, no?, un diàleg nou, i estem aquí doncs aprofitant per criticar, per difondre notícies, imatges, possiblement a vegades falses, no?, amb mala intencionalitat, no? Realment, sí, tenim... Penso també... Internet ens ha obert un món molt nou, molt interessant, que podem accedir a molts llocs, no? Jo, quan vaig començar la meva tesi, partia una mica de la idea de que si educàvem en els infants, en els joves, a poder-se comunicar amb gent d'altres cultures, d'altres realitats, d'altres experiències, que això ens ajudaria a nosaltres a conèixer-nos a nosaltres més, no? A construir-nos a nosaltres, conèixer-nos, sent més autoconscients del nostre ser. I, per altra banda, doncs, poder entendre, empatitzar, no?, posar-nos a la pell o a la sabata de l'altre i poder doncs, tenir un món millor. No? I això penses, doncs no m'ha anat per aquí. No? O sigui, en part, doncs, segur que algun benefici hem extret, però, al contrari, se'ns ha com desbordat, no?, tot el tema aquest d'internet. Clar que a vegades s'intenten posar controls, però tampoc no és fàcil control, perquè tot és tan ràpid, no?, aquesta velocitat, aquest accelerament, no ens permet fer una bona reflexió de cada un dels actes, no?, dels nostres pensaments.
Estem parlant d'internet, de la societat actual, i el 2018 estem en un any en què hem deixat enrere, segons se marquen les dades macroeconòmiques, una de les crisis financeres més importants dels darrers anys. I no sé com aquesta crisi ha pogut afectar a l'ètica i la moral. El que avui en dia és vàlid, abans no ho era, perquè com hem hagut de patir i hem hagut de sortir d'una crisi, ho hem hagut de fer a vegades saltant algunes normes que abans doncs, no eren intocables...
Clar, no, realment, evidentment, la crisi econòmica no beneficia en res i ha sigut doncs, un moment complicat i, evidentment, doncs, afecta tot el que estem parlant d'ètica i moral, no? Clar, jo inicialment quan començava a sentir pels mitjans de comunicació tot el tema de la crisi econòmica, no? Relacionada més en aquell moment amb tema immobiliari, amb empreses, tal, jo educativament encara no hi veia encara que com estava repercutint tot això, no? Evidentment ha anat arribant tot això, inclús vull dir, a nivell universitari ho hem patit, diguem-ne, no? A nivell doncs, dels recursos al professorat, recursos materials, etcètera, no? Però sobretot el que és important és pensar com una crisi econòmica doncs, afecta el benestar de les persones, no? A nivell individual, a nivell col·lectiu. Clar, si les persones no estan prou bé, i evidentment la part econòmica és una part realment molt, molt important per a cada una de les persones per sentir-se bé, no? A nivell laboral, si et quedes sense feina, doncs realment no és només la part econòmica de no rebre cada mes la nòmina, que evidentment és molt important per poder pagar tot el que has de pagar pel dia a dia, sinó, quan parlàvem abans de l'autonomia i l'autoconeixement de les persones, doncs evidentment totes les persones que tenen aquest greuge, no? Doncs d'alguna manera ho estan patint, no estan satisfets, hi ha mala maror, tot això afecta després en el comportament, no? No pots estar prou tranquil per estar amb els teus fills i filles amb tranquil·litat, et crispes més amb el veí perquè t'empipa, no? O sigui, el dia a dia està evidentment afectant, no?
I amb aquesta crisi econòmica han sortit nous models d'empresa, a vegades poc ètics o poc morals, semblen molt, molt guais perquè són d'internet, molt moderns amb el seu logo, però darrere hi han també unes conseqüències, no? No sé com això també afecta doncs, en aquests dos conceptes.
Clar, jo realment, o sigui, de tot el món més així, més empresarial, diguem-ne, no? De noves maneres de fer, d'emprenedories, del que comentaves, no? De les noves empreses via internet, etcètera, més difícil com també poder-ho valorar, no? Però evidentment, s'estan utilitzant doncs, unes eines, un fer, per allò aconseguir diners preu que sigui, no? D'alguna manera, quan ens trobem també de dir, ens estan arribant aquí doncs moltes robes, no? I, oh, que barates que són, que bé que ens va, i després analitzem d'on provenen.
Qui ja s'ha fet.
Ah, exacte, no? Llavors tot això són coses que dius, no anem bé per aquí, no? O quan les empreses necessiten, clar, que surtin uns beneficis, i llavors doncs les persones, els treballadors han de treballar més hores, no? I en això tampoc no vull criticar, evidentment, en els empresaris, que també tenen evidentment els seus problemes en aquí, doncs, perquè les coses tirin endavant, no? Però realment la conjuntura no ajuda a que les coses es portin bé, no? És allò de dir, puf, la situació és la que estem, tots anem a fer el que podem, no? I realment, doncs, a nivell ètic i moral s'estan, com deia, saltant-se normes, no?
Si et sembla, Helena, anem a donar pas als contertulians que també intervinguin i diguin la seva en el Plusvàlua del Centre d'Estudis Econòmics i Socials a través de Radio Estel. Saludem a l'Enric López Mil, economista, president del Rotary Club de Barcelona-Sarrià. Enric, molt bon vespre.
Molt bon vespre.
També a la Mercè Blanco, empresària del sector sanitari. Mercè, bona nit, que ja sé que em dius que sempre t'he de dir bona nit. Que
bona
ja
nit.
És fosc.
Molt, molt fosc.
I el Miquel Vila d'Espujol, enginyer industrial i patró de l'Associació Acció Solidària contra l'Atur. Miquel, bon vespre o bona nit, com tu vulguis.
Bon vespre.
La pregunta que us vull formular és si penseu que avui en dia, li deia abans a l'Helena, hi ha una manca de valors ètics i morals a la societat del 2018, si s'han perdut molts valors, o és que han evolucionat i tampoc nosaltres, com ja comencem a ser d'una altra generació, no veiem aquesta evolució, no l'entenem.
Mercè? Jo crec que la gent del carrer, la gent com jo, ho vivim molt. Ho vivim molt. El fet d'agafar, per exemple, el transport públic. Escolta'm, en trobes que et canvien línies, veig aquelles senyores amb problemes de mobilitat i tenen que agafar dos autobusos. I aquí, qui programa aquestes coses? Llavors, això ja és moral. Jo ja fico la moral. Aquestes persones que fan això, en qui pensen? En qui pensen? Som un número? Som la targeta aquella del TD? O què és? I això és una petita idea que m'ha vingut ara de cop. Però jo crec que els mitjans de comunicació tenen molt a veure. O sigui, hi ha, i si m'aperdoneu, hi ha molt de periodisme de trinxera. O sigui, m'explico. Uh-huh. S'ha passat de les grans famílies que tenien pues, una empresa, que podia ser pues, un diari, i llavors han començat a desaparèixer, no a Europa, perquè Alemanya encara hi és, i a Anglaterra també, però ha passat de ser com... el que val és la informació que fa que vingui més publicitat i més sensacionalista que el que realment hi ha que transmetre. Mm-hmm. Jo crec que sí. I suposo que ells tampoc tenen cap culpa, perquè després de la construcció són els que van patir més el paro, de feina. Però hi ha una... I la moral, doncs, escolta, tu tindria ja que ser inerta amb les persones. Jo crec que és una qüestió de familiar, una qüestió de principis. Si saps, amb un nen se li ha d'ensenyar que si tira una pedra, sap les conseqüències. No, tiro la pedra i bravo. Ah, no, si tires la pedra estaràs afectant amb alguna cosa. I això per mi és important, no sé si esteu d'acord.
Uh-huh. Anem a conèixer l'opinió de l'Enric López Mila. Estem en una societat on s'han perdut els valors morals, ètics...
A veure, jo distingiria entre valors ètics i valors morals, no? Els que crec que s'han perdut són els valors ètics. I la moral, bueno, la moral és canviant, com el seu propi nom indica, no? I el que avui està considerat correcte, i quan parlo d'avui no parlo del 2018, uh-huh. En qualsevol moment. Avui,
ara i aquí, és, també, no? Perquè...
No, a l'ara i aquí... els valors morals no són els mateixos que aquí fa 100 anys. Uh-huh. I això repeteix tal. Per tant, aquí podríem entrar en una discussió molt llarga que em sembla que ens supera el temps que disposem.
El món d'una marató 24 hores, si vols.
Bueno.
D'ètica i moral.
Tot ho podem parlar. A veure, a mi el que sempre m'ha preocupat més en aquests darrers anys és la pèrdua dels valors ètics. I abans comentàveu del tema de la crisi econòmica que ha transformat els valors ètics. A veure, jo soc dels que penso que si no s'haguessin perdut els valors ètics no haguéssim tingut la crisi tan profunda que hem tingut. M'explico. Crisis econòmiques n'hi ha. El que diu que no hi ha crisis doncs ni sap economia ni s'ha llegit la Bíblia. Perquè el llibre de la història de Josep a Egipte ja ho explica, no? Això dels 7 anys d'abundància i els 7 anys de penúria. Per tant, els cicles econòmics són consustancials a l'economia. Ara bé, a l'arribar a les barbaritats que es van arribar a fer, i, ojo, es segueixen fent amb el món econòmic, especialment en el món financer, que és, a més, és el que més conec, això el que demostra és una manca absoluta de valors ètics. I això què vol dir? Clar, els valors ètics són els que fonamenten, i em corregirà la professora, són els que fonamenten la societat. Per dir-ho en terminologia més planera, perquè la societat sigui sostenible, és a dir, perquè d'aquí 100 anys seguim existint, han d'haver-hi uns valors que facin que ens puguem mantenir com a societat. I això és l'ètica. Si perdem aquests valors, el que estem fent és portar a la nostra societat a l'autodestrucció. Que trigarà més o trigarà menys. Clar, nosaltres estem acostumats a medir el temps en la nostra vida i jo penso que les societats superen àmpliament la vida dels individus, no? Per tant, llavors algú podrà dir, home, escolta, mira, si d'aquí 200 anys la societat desapareix, ja s'apanyaran. Home, què vols que et digui? No ho sé, algú s'hauria de pensar això, no? I el que estem visquent és... també s'ha tocat aquí el tema de les nous tipus d'empresa o tal... El guanyar jo ara i aquí. I demà a la tarda ja en parlarem. Uh-huh. Home, això...
I no ve tampoc les conseqüències que pot tenir, no?
A veure, jo per guanyar més diners tinc una empresa que contamina molt. D'acord. I tu què passa? Que vius a dintre d'una bombolla de... Tal? És que tu respires la mateixa porqueria que respiren els altres.
I no penses que amb això s'ha avançat en els darrers anys, que ara hi ha més consciència ecològica, o és un paripé?
A veure, que hi ha més consciència ecològica, sí. Això, negar-ho, crec que seria erroni. Ara bé, se'n fa de més i de menys. Pensem que, i això ho apuntava abans l'Helena, és una lluita, jo diria que és una lluita eterna, simplificant-ho, si voleu ara una expressió naïf, entre el bien i el mal. Uh-huh. Vale? S'avança per un cantó i es retrocedeix per un altre. I és una lluita contínua. I això és així des de l'inici dels temps. I serà així doncs, fins al dia del judici final. No? Bueno, hi ha molta gent que té els valors molt ferms i hi ha molta gent que té els valors pues, que no sabe si los escribe con V o con V alta. Mm-hmm. ¿Vale? En funció de qui controli la societat, en sentit ampli, doncs la societat avançarà o retrocederà. No sé, és el plantejament que li veig.
Coneixem l'opinió del Miquel i anirem cap a l'Helena, que farà una valoració de tots tres. Miquel.
Bueno, aviam, jo penso que sobre aquest tema, almenys jo, pues hi ha una sensació una mica agridolça. Sí, per una banda, la crisi el que ha portat és amb una desigualtat molt important, mm-hmm. molt més que abans, anem a dir. I això és preocupant, és preocupant. Però per l'altra, i ara us dono unes dades, Acció Solidària contra l'Atur fa el dimarts va entregar els Premis Pinyol, que és la 21a vegada que els entrega. I els Premis Pinyol s'han presentat 37 projectes que responen a dues etiquetes. Una és innovació, o sigui, amb el tema de lluita contra l'atur, projectes innovadors, i l'altre és trajectòria, o sigui, empreses, entitats, fundacions, que fa molts anys que estan lluitant contra l'atur de manera persistent i de manera efectiva. S'han presentat 37 projectes, i francament, jo crec que és encoratjador veure aquests projectes i veure quanta gent s'hi dedica a ajudar a la gent, anem a dir, que està en situació precària. Si voleu una altra dada, s'ha presentat fa poc, anem a dir, l'estudi d'ocupació al tercer sector social l'any passat, l'any 2017. I a Catalunya estan ocupades vull dir que estan contractades amb empreses del tercer sector social, 95.000 persones. Si amb això afegim els voluntaris, a Acció Solidària hi ha 4 persones contractades i hi ha uns 40 voluntaris. Uh-huh. O sigui, més o menys, és un ratio de 10. Si aquest ratio fos aplicable al conjunt, que aviam, no estic aportant aquí cap dada científica, però si fos aplicable vol dir que unes 900.000 persones a Catalunya dedicarien part del seu temps a ajudar de manera desinteressada a gent que té problemes, anem a dir. I, francament, penso que és una tassa significativa. El que passa que això es fa a sota els focus, és a dir, no fa soroll, però es fa, i existeix, i és real. Jo crec que en aquest part és la part dolça, anem a dir, del sentiment agridolç que deia al començament.
Som una societat solidària, això sens dubte, i sembla que amb la crisi econòmica també han sortit doncs, la solidaritat de moltes persones que han vist doncs, que hi havia gent que ho passava molt, molt malament. Helena, no sé si vols fer una valoració del que ens han explicat l'Enric, la Mercè i el Miquel.
Val, perfecte, sí, molt interessants totes les aportacions no? que cada un de vosaltres comentava. Per exemple, la Mercè, penso que és molt interessant quan deia qui planifica doncs, les línies d'autobús, tot això, no? Realment, tothom que es dedica a aquests temes no? a nivell polític, d'estratègia, d'acció, ha de posar-se molt el que dèiem a la pell de l'altre i valorar i de dir, aviam, si fem aquest canvi, això com implicaran aquestes persones, no? Em deies, amb dificultat de mobilitat, sí. Més pensant en aquesta societat que cada vegada tenim doncs, gent més gran, amb més dificultats, doncs, possiblement per desplaçar-se, etc. No? Vull dir que el dia a dia tots hem de tenir molt al cap el tema dels valors i la moral per cada una de les petites accions que fem professionalment, sigui des de l'àmbit mèdic, sigui des de l'àmbit
tècnic... I pensant les
tècnic,
persones, no?
Amb les persones,
que
totalment.
Que els números darrere hi ha persones amb els seus problemes.
Ah, aquí està. Jo entenc que és difícil, de fer mm-hmm. aquest joc.
I sobretot una administració pública, això hauria de fer.
Exacte. No? Quan parlaves del paper dels mitjans de comunicació, la Maria Rosa Buixarràs, la nostra investigadora principal del grup, ha fet molts treballs, no?, sobre tot el tema aquest de mitjans de comunicació i el tema dels valors, no?, com influïu, i això, evidentment, doncs, els diferents periodistes, el dia a dia, doncs, també és un dels punts que heu de tenir.
I avui en dia tenim les famoses fake news,
exacte.
Que hi ha molts mitjans que saben que publiquen coses que no són certes, però com donen clics, que visites a la pàgina web, la mantenen, perquè com així rebran més visites i podran dir que són més llegits, però aquí no hi ha cap tipus d'ètica ni tampoc cap tipus de moral, perquè estan mentint directament.
Clar, sí, ja abans ho comentava una mica, no? Jo també tot el tema de les notícies falses, no? O sigui que tot el tema aquest l'hem de tenir molt present. Després l'Enric, realment has fet tu també una classe molt interessant del tema dels valors ètics, valors morals, realment molt, molt, molt encertada, no? I realment és veritat, no?, que hem d'anar molt amb compte amb el que anem fent nosaltres el dia a dia, pel que estàvem dient, que hem d'anar més enllà, no? Ja ha sortit el tema de la consciència ecològica, que realment doncs, és molt important, que ara hi ha més consciència, però tot i això no estem fent prou per prevenir que no hi hagi una autodestrucció, com deies, dels humans, no? I del món amb el que vivim. Molt interessant també el que comentaves del ara i aquí, no? I en aquí vull fer èmfasi, sobretot perquè a nivell educativament, el tema de la immediatesa, ho veig, inclús ho veig doncs, amb els meus dos fills, no? Que penso, ui, compte, no? L'ara i aquí, amb molt de compte, no? I tot el tema aquest de la immediatesa és un tema que l'hem de treballar molt, doncs, també educativament, perquè això implica, a l'autocontrol de la persona, però, evidentment, en el benestar dels altres que els tenim al voltant, no? Ara sembla que és molt fàcil enviar un correu i sembla que al moment has de contestar-lo perquè, si no, l'altre ja s'empipa, ja et truca i ja diu això no està fet, no? Compte, també hem de viure, tenim molta feina a fer, però també amb certa tranquil·litat, no? Per això hi ha tot el moviment aquest també a vegades del diuen de l'slow, no? Del anar a poc, de la lentitud, per també doncs, poder disfrutar del dia a dia, no? És un tema important, aquest del tema del temps, no? I és un tema que em preocupa molt també, perquè a vegades volem fer tantes coses i hem de ser molt conscients que el temps és el que tenim. És interessant que tinguem molts projectes, moltes coses a fer, però també hem d'estar tranquils, perquè si no estem tranquils, creem en una societat amb estrès que això no ens beneficia en res, no? I per últim, molt interessant tot el que ens comentava el Miquel sobre els projectes, no? Realment és molt interessant veure que malgrat la situació en la que vivim, doncs hi ha molta gent amb molta empenta, moltes ganes de fer projectes de transformació social, no? I això és fantàstic, inclús quan parlàveu de la paraula voluntaris, no? Jo penso que és una paraula importantíssima, no? Jo ja vaig ser en el seu moment voluntària olímpica i vaig disfrutar molt, doncs, de tot aquell procés, que evidentment va ser, doncs, una cosa molt, molt puntual, no? Però després he estat doncs, sent voluntari doncs, amb organitzacions també socials i tot, i és un tema doncs, que el considero molt i que l'hem d'emfatitzar molt a nivell educatiu, no? Justament, per exemple, en aquest congrés que hem organitzat ara fa dues setmanes sobre el tema de l'educació moral, hem tingut la sort de poder comptar amb molts voluntaris, no? Estudiants d'un màster que tenim de temes de ciutadania i valors que voluntàriament han aportat també el seu temps per poder col·laborar doncs, amb tota la gestió del congrés, no? Llavors, el que les persones diguem que d'aquest temps que, com diem, l'hem de saber distribuir, que podem comptar amb unes hores per voluntàriament ser solidaris i ajudar els altres, doncs ho trobo molt, molt, molt important.
Tenim una setmana plena de notícies, d'actualitat, si us sembla, entrem a valorar-les. En el Plusvàlua anem a fer la tertúlia d'actualitat aquí a Ràdio Estel.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc on algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima social de La Caixa.
L'Audiència Nacional acaba d'anul·lar el sindicat de prostitutes, un sindicat que s'anomenava Otres, per considerar que la prostitució no és un contracte de treball vàlid. El que ha fet el tribunal és anul·lar els estatuts amb els quals aquest sindicat o aquesta associació es volia doncs, registrar per considerar que no es pot considerar correcte, que és nul, un contracte en el qual un empresari obliga una persona a mantenir relacions sexuals amb una altra. No sé com valoreu aquesta iniciativa i aquest sindicat que havia doncs, aixecat polseguera perquè s'havia aprovat, tot i que la ministra de Treball s'havia mostrat en contra. Va ser un tema bastant mogut. Comencem per la Mercè, que tens ganes de parlar, que et veig.
No, estava... Sí, ho sabia, però en principi, quan ho van fer, aquestes senyores, em va semblar molt correcte. Vaig semblar, doncs sí, escolta'm, existeix, aquí les lleis o les normes no es fan, bueno, és com tot, no? Posem, van les bicicletes pel carrer i després surten les normes. Bueno, doncs aquestes senyores Pues no és així. A mi em va semblar com molt correcte que tinguessin com uns drets per no parlar del que fan ús de tot això. I que hi ha nacions que estan prohibides. Però què passa amb les fronteres lliures? Passen a la frontera de l'altre país, que no som tan rectes. Dic que això, llavors, clar, si ho han fet com sindicat, com per tenir uns drets, quins drets volien? Com d'empresari, qui és l'empresari? El senyor que les va? O el que es dedica a prostituir-les? És que jo ho tinc així una mica diluït. A mi m'agradaria... Això és quan et diuen una notícia. Veus? Ara et poso una notícia, has de tenir un criteri, i llavors dius, bueno, a veure, qui és el que m'està enviant això? Què vol el tribunal? Què vol? Llavors has de fer com una espècie de barreja i llavors anar tranquil·la i pensar realment en cada persona que té aquest problema i el tribunal que pinta amb tot això i que diu això. Mm-hmm. Jo és que és qüestió de mastegar-ho, això, eh?
Bueno, però la societat, com dèiem abans, et demana que facis una valoració ràpida del que hi ha. Helena, i donem la volta així.
Val, aviam, la veritat que quan surten notícies d'aquestes penses, buf, no? Vaja,
primer, tema quan va sortir el sindicat, no?
Exacte. Ja són temes que fan que surtin a la llum, doncs, temes que tenim a la societat molt complexes, no?, molt controvertits, amb moltes coses doncs, que hauríem de parlar, no? Llavors, jo el que sí que... La veritat és que em costa molt opinar en concret què hem de fer amb tot això, però sí que voldria fer un petit comentari sobre justament en el nostre grup de recerca d'educació moral, hi ha la Mònica Gijón, que des de fa molts anys amb altra gent de l'equip està treballant amb aquest col·lectiu, no? Està treballant amb totes aquestes organitzacions que estan ajudant a les prostitutes que siguin conscients d'en quina realitat estan visquent, que elles puguin valorar, doncs, el que han viscut, si és en aquest camí en el que volen seguir, donar-los alternatives per poder canviar, no? Llavors, penso que per aquí és on hauríem de treballar, no? O sigui, si a nivell de justícia surten, doncs, de dir, hi ha un sindicat? Val, pues ara no interessa que siguin perquè no estan en contracte, etcètera, no? Clar, anem parant coses, però no anem a l'arrel de tots aquests problemes, no? Que és on em sembla que hauríem de treballar, no? I llavors jo, la veritat que ara és difícil doncs, fer una valoració, és un tema com molt complex, però que penso que hem d'anar més a l'arrel i treballar doncs, des d'aquestes entitats i no tant amb justícia, de dir ara sí, ara no, i en aquí ens quedem, no? Mm-hmm. I deixem el tema parat i no donem eines per avançar i millorar la situació.
Anar a l'inici d'on està la problemàtica, és la proposta de l'Helena. Anem a escoltar a l'Enric. Què n'opines d'aquest sindicat i què n'opines també de la decisió de l'Audiència Nacional de no acceptar aquest sindicat per als estatuts que ha presentat?
Bueno, això és la pregunta del millor, m'imagino, no?
Uh-huh.
A veure, jo
no hi ha premi, eh?
No entrarem a comentar les sentències dels tribunals, com es diu en aquests casos. Al marge de consideracions morals sobre el fet de la prostitució, que és bàsicament dos persones que es posen d'acord per intercanviar pues, el que sigui, a canvi d'un preu. Jo distingiria entre les persones que ho volen fer voluntàriament i les persones que es veuen abocades a fer-ho perquè són verdaderes esclaves. Clar, en el primer cas, si fos una decisió lliure entre dues persones que a canvi d'una contraprestació econòmica fessin el que fos, mira, moralment a mi em podria semblar molt malament, però entraria dintre del plano individual.
I de la seva moral.
I de la seva moral, vale? Per tant, aquí, doncs no ho sé, no, jo no m'hi ficaria. Ara, quan les persones que estan prestant aquest servei ho estan fent obligades o esclavitzades, aquí estem parlant d'un altre tema.
Uh-huh.
I aquí el tema ja no és si estem parlant del negoci de prostitució o estem parlant del negoci de fer camises a baix, però com tu, l'Helena, deia abans, no? Aquest jo crec que és el problema. Dit això, home, penso que el que s'ha de fer és buscar maneres efectives de fer que aquestes persones que es veuen en aquestes situacions puguin sortir-se'n. I ara em deixareu fer una mica de propaganda, no? Dintre del nostre club, el Rotary Sarrià, de Barcelona Sarrià, un dels projectes que tenim és col·laborar amb el lloc de la dona, en el Raval, que en termes generals el que fa és ajudar a dones en risc d'exclusió social i on hi ha moltes dones que han sigut víctimes de la prostitució per pagar el preu del seu viatge fins a Espanya. I això és un tema que bueno, jo penso que és per aquí on s'ha d'actuar. Fer que les persones que estan esclavitzades per fer el que sigui deixin d'estar esclavitzades. I aquí tenim molta feina. Després ja entrarem en consideracions morals, sí que el que vol fer... Tal. En quant a lo del sindicat, no sé, no tinc elements de judici, no t'ho sabria contestar.
Ens has fet una valoració global de la prostitució, de la realitat que vivim. Miquel, per rematar el tema.
Sí, jo opinaria una mica en la línia de l'Enric. Jo penso que, en el fons, la falta de regulació el que protegeix és l'explotador i deixa totalment desprotegit l'explotat, anem a dir, no? M'imagino que el sindicat aquest estava una mica en la línia d'aconseguir una certa regulació per protegir els explotats. Ara el tribunal, anem a dir, denega la legalitat, anem a dir, d'aquest sindicat, però això no obvia que l'administració pública tindria que regular la prostitució en defensa d'aquelles persones que es veuen obligades a explotar-se i, de fet, i torno a insistir, sota el meu punt de vista, la manca de regulació l'únic que fa és protegir els explotadors.
Mm-hmm. Canviem de tema i anem a parlar de bancs i d'hipoteques, un tema que últimament també ha estat molt polèmic perquè s'està aprovant una nova llei, s'està, diguéssim, tramitant, hi ha el projecte de llei de contractes hipotecaris i aquesta norma que s'està debatent al Congrés de Diputats, la majoria de grups parlamentaris han decidit que els bancs tinguin més difícil a l'hora de fer un desnonament com fins ara feien. Segons la norma, tal com està ara redactada, que ara s'haurà de portar al ple del Congrés i a partir d'aquí debatre-la i doncs, esmenar-la i tot això, segons aquest text, el banc no podria fer un desnonament si no s'han pagat 12 quotes. És a dir, s'hauria d'esperar a que la persona deixés de pagar 12 quotes o el 4% del capital global de la hipoteca. D'aquesta manera es reduirien els desnonaments tal com es fan avui en dia. Penseu que és suficient... O que això pot fer fins i tot picaresca de persones que tampoc deixin de pagar? No sé, una valoració global. Comencem per tu, Enric.
Bé, jo penso que el més important és que hi hagi seguretat jurídica i que els contractes, pues, tothom sàpiga amb quines regles es juga. No pots començar un partit de futbol i a mig partit dir que ara jugaràs a bàsquet, perquè la cosa no pot funcionar bé. No? Dit això... una cosa és el que hi ha fins ara, i això entenc que no s'hauria de canviar, mm-hmm. perquè quan es va contractar, pues es va contractar amb unes normes legals, i per tant el que no podem fer és canviar el reglament a mig partit. No? Ara bé, a partir d'ara, bueno, sí, s'han de reformar i s'han de intentar protegir a totes les parts, perquè tu has insinuat, hi ha verdaders professionals de l'impagament.
Mm-hmm.
O sigui, hi ha qui... hi ha qui és capaç de tenir una situació crítica i aleshores doncs, se'n surt com bonament pot i això fa que deixi de pagar algunes quotes d'alguns préstecs o és igual que sigui d'una hipoteca, que sigui d'un lloguer, etc. Ara, hi ha qui sempre es mou sistemàticament en el filo de lo legal. És a dir, si són tres quotes per poder-te desnonar, sempre te'n deuen dos. Si són 12, sempre te'n deuran 11. Val? I aquí entrem una mica amb la moral que estàvem parlant abans. No? Aleshores, lògicament, s'han de fer normes que estigui protegit tothom, o sigui, s'ha de fer normes pensant en el que està passant un mal moment, un mal pas, i necessita protecció,
uh-huh.
i s'ha de preveure també que, bueno, escolti, si vostè està treballant i la seva dona també, i vostè el que fa és simplement gastar-s'ho en viatges en vez de pagar la hipoteca, doncs aquí hauríem de parlar d'una altra manera. I això no sé com s'hauria de plasmar la legislació, però sí que estic d'acord amb el que deia abans el company Vila. A veure, el tema està en que s'han de regular les coses perquè no hi hagin abusos, però s'han de preveure els abusos de les dues parts, no?
Uh-huh. Veure una radiografia total. Ens falten 4 minuts. Ràpidament farem una ronda ràpida. Miquel, no sé què opines d'aquesta norma que s'està tramitant al Congrés. La veus factible? Pot haver-hi picaresca després?
Aviam, a mi el que passa és que el tema de les hipoteques, jo diria que amb la crisi molta gent va descobrir que la garantia de la hipoteca no era el pis que estava hipotecat, sinó que era ell, anem a dir, tot el seu patrimoni i els de la seva família. Jo, sincerament, jo no sé quin cost té, però jo crec que haurien d'anar a que... Perquè penso que són contractes sempre desequilibrats a favor del sector financer. Jo crec que haurien d'anar a que la hipoteca, realment, la garantia fos el pis. I res més, hem de dir.
Que quan no es paga, tornes al pis i ja està.
Sí, sí, però si em permets un incís, a Espanya tots els préstecs són en garantia personal. El que hi ha són garanties addicionals a la garantia personal, que pot ser una hipoteca, un aval, una pignoració, etc etc. I això, i estem d'acord, perquè la cultura financera en aquest país brilla per la seva absència, doncs ningú n'és conscient. El que no es pot fer és ara tirar enrere, per el que dèiem abans, no? Ara, que es canviés la llei hipotecària de manera que els préstecs amb garantia hipotecària fossin només amb garantia hipotecària, bueno, serien unes altres regles
del joc. Sense retroactivitat.
Òbviament. Perquè, clar, això el que faria és que el preu de les hipoteques canviaria.
Clar. Ràpidament, Helena i Mercè. I Mercè?
Jo el que estic pensant en els Estats Units. A ells no... Amb un nord-americà no és així. Tu deixes de pagar i tu no tens la garantia patrimonial. Allà des, bueno, pues es queden al pis i s'acabó. Aquí és que et mores a la misèria.
No, però és que la llei és la llei.
És així, doncs llavors, ja que hem de regalar tants pisos perquè la gent no pot pagar i perquè es troba amb aquestes coses, potser que anem al fondo, que tu molt bé ho dius, anem al fondo, anem a construir una nova llei, però aquí tothom... Noi, si arriben les eleccions, després arriba no sé què, no els interessa, eh? Perquè, clar, els vots... Llavors, trobo que és que tot s'ha de retocar, els tribunals, tot, la Constitució, tot. Hem de tornar... Escolta, hi ha països que l'han canviada, em sembla que Alemanya 60 vegades. A França l'han retocat... Escolta, aquí és que sembla això, bueno... El que no es pot tocar.
Helena, per acabar, que ens falta un minutet.
Res, jo seré ràpida perquè temes d'hipoteques i financers se m'escapen bastant, però evidentment com a realitat doncs, social doncs, sí que ho vull valorar-ho. I ho valoraria de la part que em toca a mi, que és la part més educativa, no? Molt d'acord amb el que comentava el company Enric sobre el tema de la cultura financera educativament. És una cosa que també estem intentant potenciar molt, també des de l'Associació de Mestres Rosa Sensat, també s'està treballant des de la revista Perspectiva Escolar i altres que col·laboren, tot el tema també de la cultura financera, no? Com formar també en els professionals de l'educació perquè transmetin tots aquests temes d'economia doncs, a les escoles, als instituts, no? Perquè, en definitiva, tots hem de ser més responsables dels nostres actes. Com deies, és important les dues parts, no? A vegades, quan parlem d'això, pensem més en la part del banc, però, evidentment, també hi ha la part doncs, de cada un de nosaltres, no? I després tot el tema també de cura, que era un dels temes que tractàvem en el Congrés, no? De que hi ha moltes realitats socials i que hem de tenir cura, no? Dels que, amb tot el tema dels pisos, doncs, han tingut dificultats, no? Per tant, responsabilitat, cura, educació en general, és el que hem de potenciar per millorar la situació.
Se'ns acaba el temps abans recordar-vos que demà és 23 de novembre. I diré, quin dia és aquest? Demà és divendres. El divendres negre, el Black Friday famós, que també podríem parlar d'ètica i moral, que ens aportarà aquestes dates d'aquests descomptes. Aprofiteu per comprar alguna cosa? Així? Ho estàs esperant?
Jo no.
No?
No, jo no. La veritat és que
no. No sou molt del Black Friday, eh?
No, la veritat és que no.
La veritat és que
jo la veritat que el 23 de novembre relaciono que demà la meva mare fa 75 anys.
Doncs aquí la felicitem.
Alguna cosa hauré de comprar.
Doncs mira, aprofites que és el Black Friday i et sortirà més econòmic.
Perfecte.
Helena Noguera, professora de la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona, investigadora del grup de recerca en educació moral. Moltíssimes gràcies per haver vingut. A l'Enric López Mila, economista i president del Rotary Club de Barcelona Sarrià, gràcies també. Mercè Blanco, empresària del sector sanitari, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I al Miquel Vila d'Espujol, enginyer industrial i patró d'Acció Solidària contra l'atur, també moltíssimes gràcies.
Gràcies i bona nit.
Continuem al Plusvalu de Ràdio Estel. Avui en el programa hem parlat de les fake news i de com aquestes notícies falses poden també afectar-nos a nosaltres. Precisament la setmana que ve, dijous vinent, a 6:45, es clausura el cicle Democràcia sota control al Palau Macaya. Tenim avui el Josep Uller, ell és el director del Palau Macaya. Josep, molt bon vespre.
Molt bon vespre.
Un cicle interessant, que s'ha parlat sobre això, no? La importància que tenen les notícies, el control dels mitjans de comunicació sota la democràcia, i avui, bueno, la setmana que ve, es clausura aquest cicle.
Exacte, ha sigut un cicle que hem fet al Palau Macaya de 8 sessions, i la setmana vinent és la darrera, i és un cicle que ha fet un recorregut. Vam començar amb un diàleg entre dos filòsofs, la Marina Garcés i l'Àngel Gabilondo, on ells reflexionaven sobre, a partir del paradigma, en una societat que tenim tan alfabetitzada, tan educada, que tenim tan accés a tanta informació, la pregunta és, però ens comportem de manera intel·ligent? Uh-huh. És a dir, aquí entraríem en un tema de criteris. Vam passar justament des del tema de les que ara que tocaves d'esmentar, de les fake news. Va venir l'Efgeny Monozov, aprofitant que la setmana de la Bienal del Pensament, que vam estar a l'octubre, estava per Barcelona, també a explicar tot el món digital cap a on va. I hi havia un aspecte, aquest cicle el fem conjuntament amb la Fundació Ernest Lluch, que no us he dit, eh? I el dijous vinent...
Ciberguerra i ciberseguretat.
Exacte, és a dir...
Com altres països poden influir en d'altres?
És a dir, un dels perills de la democràcia és, que ens està passant avui en dia, sí, és el control tant de la informació com del coneixement. Mm-hmm. O almenys hi ha elements en les nostres societats, o institucions, o volaments, diguem-ho, sí, així, que sembla que tinguin ganes de controlar-ho. I aquest control ens afecta la pròpia essència de la democràcia.
I altres països també s'ha donat el cas, no?, de controlar, de modificar inclús el resultat d'eleccions a través
de
notícies falses.
Hi ha de tot. Per tant, un dels aspectes és què fan, i per tant convidem a un coronel de l'Exèrcit de l'Aire, de l'Exèrcit espanyol, i a una professora de dret de la Universitat de Granada, que és la senyora Margarita Robles. Com veieu, són dos perfils diferents, i perfils diferents perquè el Macaya, com sempre ja us vaig explicant, ens agrada barrejar diferents aproximacions, en aquest cas a un tema, que és des de la ciberguerra i la ciberseguretat sota el Big Data, és a dir, com s'utilitza el Big Data amb això que s'està dient ara, ciberguerra o ciberseguretat, és a dir, o per defensar-te o per atacar, i per tant, quines implicacions que té. I és bo que ho reflexionem perquè justament... en uns moments on el populisme avança tant arreu, almenys arreu del món occidental o dels països on hi ha un PIB més alt respecte als altres, respecte a la mitjana, creiem que és un aspecte a tenir en compte, és a dir, és un perill. I, per tant, quan més coneguem, creiem que podem empoderar a la societat, i ja sabeu que el Macaya l'únic que ens dediquem és a llançar idees, nosaltres no fem acció.
Però no fer la conclusió, això que cada persona després faci la seva pròpia conclusió un cop hagi presenciat aquesta...
Aquest és un dels motius que portem perfils diferents, i, per tant, cadascú es posa un... T'ho explicarà des de què... fins on pugui ser possible, evidentment. El coronel no explicarà coses que no pugui explicar. Té molt clar on treballa, no? És a dir, com
I
funciona
més mal,
això?
Que ho farà bé si no explica determinades coses.
Esperem que sí. I la professora de dret, la Margarita, la senyora Robles, el que fa és posar en context tot això dins del dret, com es regula, com es gestiona, és a dir, perquè té moltes implicacions. És a dir, en societats democràtiques no tot... Teòricament, no tot s'hi val. Després, cada dia llegim notícies que sembla ser que us desmenteixo, això que acabo de dir. No?
Clar, el Big Data, fem referència a tota la informació que genera del nostre dia a dia.
Bueno,
si agafo el mòbil i me'n vaig amb ell, o que sé, a França, saben que m'he anat a França.
Bueno, i sobretot és la traçabilitat, no? Mm-hmm. És a dir, i la teva... aquí va haver un dia que vam parlar de privacitat i, bueno, és a dir, té moltes implicacions. El Big Data és això, és a dir, com els algoritmes cada cop estan més perfeccionats i, per tant, ens poden rastrejar. Si ara jo estic aquí i faig una cerca, no ho sé, és a dir, què fan la setmana que ve al cinema d'Art i Assaig del Verdi? Segur que quan surti m'apareixen anuncis de pel·lícules que em proposa el senyor Google.
Jo l'altre dia, amb l'ordinador de la feina, vaig posar un restaurant per anar al sopar típic d'empresa... I aquí el restaurant que havia posat a l'ordinador de la feina em va aparèixer a l'Instagram del meu telèfon mòbil. I vaig dir, com és possible?
Per tant, tot això que ho fan els algoritmes, això que es diu el Big Data, és a dir, la gran quantitat de dades que són capaços ara cada cop amb més microchips d'anar més ràpids i, per tant, discriminar, i alguns algoritmes que, a més, comencen a treballar de manera intel·ligent, això que es diu l'intel·ligència artificial, doncs tot això, tot aquest món del Big Data, aplicat en el coneixement i la informació, com es gestiona? En una societat democràtica. Una altra cosa és que sempre en una societat dictatorial, és un altre món.
Clar.
És un altre món. Però nosaltres vivim en societats democràtiques i, per tant, com s'ha de gestionar, quins perills té, i, per tant, què és el que hem de saber.
Que siguin conscients,
també.
Per
tenir sentit
també.
Crític. Sí, sempre és el mateix, tenir sentit crític. És el que explicava abans. És a dir, tots, és a dir, quan ens explicava tant l'Àngel, el senyor Gabilondo, perdoneu, i la senyora Garcés, ens deien, escolta'm, sí, com mai vivim en societats superalfabetitzades, com mai a la història, tant de Catalunya com d'Espanya, com mai? La pregunta és, però són més intel·ligents? Perquè té a veure amb l'ús.
Realment jo he vist que compartir fake news gent que pensava que era... que sé que són molt intel·ligents. És que a vegades tots estem també doncs, sotmesos a aquest tipus de...
Bueno, perquè aquí, suposo que aquí... Per això deia jo de despertar el sentit crític, no? Perquè, és a dir...
Ens ho hem de pensar dos cops, no?
És que m'ha arribat un missatge. Qui te l'envia? Què diu? Ho l'has contrastat?
Encara que sigui...
La font que te l'envia, tu te la creus?
El que jo penso, clar. No? Alerta, perquè el millor no és realment el que és. Doncs la setmana que ve, recordem,
a
dijous...
A dos quarts de set,
al Palau Macaia, el tancament d'aquest cicle...
De democràcia sota control.
Democràcia sota control. Josep, espero la setmana que ve per parlar de cara al desembre. Et sembla bé?
Perfecte.
Tornem dijous que ve a les 8 a Ràdio Estel, al programa Plusvàlua. Que tinguin una molt bona setmana.